Molt bon dia. El programa Cine FM de gener torna amb vosaltres. Primer de tot, us volem desitjar un feliç any nou. Ja heu pensat en els vostres propòsits? Esperem que sí. El propòsit del nostre programa Cine FM és donar a conèixer les pel·lícules d'actualitat i fer-ne una petita crítica, però sobretot volem ajudar-te a que triïs la teva pel·lícula.
També esperem donar-te molta energia
per arrencar una altra vegada amb l'any que acabem de començar. I per això, a part de molt cine, també ens agrada la música. I què millor que una cançó de Beyoncé plena de vitalitat pensada especialment per tu. No marxis. Totes les novetats de cine les tenim aquí i amb moltes ganes d'anunciar-te-les.
Avui estem molt contentes perquè tenim una companyia molt grata, que és l'Àngel, que ja ha estat amb nosaltres alguna altra vegada. Bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, bona hora a tothom.
Què, Àngel, com senta l'aire del Priorat?
Encantat de la vida. Tornar a casa teva sempre és un plaer. Encantat.
El primer film que us presentem en el programa d'avui és La dama de hierro, de la directora Phyllida Lloyd.
La vida debe tener un propósito.
¿Por qué miras tanto al pasado? No escarbes mucho, no sabes lo que puedes hallar.
Bienvenida a esta casa de locos.
Solo habría que resaltar su encanto y hacer que parezca y hable como la líder que podría llegar a ser.
Si llama al señor Thatcher, quiero autoridad, quiero convicción.
¡Dennis!
¿Sí?
No, es que...
Está usted magnífica.
He decidido presentarme.
¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra?
Es
tu ambición te ha llevado tan lejos, tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada.
A les primeres escenes de La dama de hierro veiem l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher, interpretada magistralment per Meryl Streep, esmorzant a la seva casa de Londres. El seu marit, Dennis, fa 2 anys que és mort. Sola i cansada, Margaret obre els armaris i a través de la roba farà un repàs de la seva trajectòria política i personal.
El film fa un recorregut de la vida de Thatcher des dels seus primers mesos a Downing Street, passant per la impopularitat de les seves mesures econòmiques, la guerra de les Malvines i fins a arribar al seu comiat de la vida política l'any 1990.
El millor del film és la interpretació de Meryl Streep, una lliçó magistral que molt possiblement li valdrà una candidatura als Oscars. Al seu costat també trobem grans actors com el Jim Broadbent, que fa el paper de Dennis, el marit de la Margaret Thatcher, que en la vida real, l'opinió pública, es veu que el veia com un titella amb sentit de l'humor.
El que se li retreu al film és el fet que passa de puntetes pels temes més compromesos del mandat de Thatcher, com ara el terrorisme, les vagues, les guerres i la crispació parlamentària. Podríem dir que hi ha una falta de compromís per part dels guionistes i això treu emoció a la pel·lícula.
Meryl Streep atribueix a la directora, Phyllida Lloyd, el mèrit de dirigir la seva mirada no solament cap als moments àlgids de la vida de Thatcher, sinó que també tracta el que significa tenir una existència plena i ser la primera dona líder del món occidental i després veure com aquesta grandesa declina.
L'actriu diu que el que més li va costar a l'hora de rodar va ser el tractament de la veu del personatge. Thatcher va estudiar com canviar la seva veu per parlar en públic, perquè fos més profunda i emanés més autoritat. Així que l'actriu va haver de fer 2 veus diferents.
Aquesta pel·lícula, La dama de hierro, la recomanem sobretot als fans de la Meryl Streep.
I del passat recent d'Anglaterra anem a un passat històric més llunyà, als Estats Units, perquè Robert Redford ha dirigit La Conspiració, un film que parla sobre un dels crims més horribles dels Estats Units, l'assassinat del president Lincoln.
Endavant amb el tràiler de La Conspiració.
En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
¿Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza hoy?
¿Y qué podemos hacer?
Defender a uno de los ocho.
¿Entiende de qué se le acusa? ¿Que si es culpable podrían ahorcarla?
No soy una asesina.
Su hijo fue el único que logró huir.
Son los mismos seres despreciables contra los que luchaste arriesgando tu vida. Ten cuidado, hay gente muy importante detrás de todo esto.
¿Alguna vez le ha importado algo más que su persona?
No sé qué ocurre en ese juzgado.
¡Orden!
Ustedes dictan las reglas, eligen a los jueces, la acusación no tiene límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?
¡Basta!
Es inocente.
No permitan esta injusticia solo por venganza.
Alguien debe pagar por ello. Es lo que el pueblo quiere.
La conspiración.
La conspiració és un thriller judicial basat en fets reals, protagonitzat per James McAvoy i Robin Wright. L'any 1865, 8 persones són detingudes, acusades de conspirar per acabar amb el president Abraham Lincoln. Entre elles hi ha una dona, Mary Serrat, que regenta una pensió on l'autor material del magnicidi, John Wilkes Booth, de 26 anys, es va reunir amb els seus còmplices per organitzar l'atac.
Mentre Washington es recupera de la Guerra Civil, un advocat accedeix a defensar Mary Serrat davant un tribunal militar. Aquest judici és l'eix central de Redford. L'advocat sospita que la seva clienta és innocent i podria ser utilitzada per capturar el veritable culpable, el seu fill.
Que va ser alliberat sense càrrecs al cap de 3 anys. Avui dia, l'enigma sobre la implicació de la dona en la conspiració encara no està resolt. Robert Redford diu que, a més de l'assassinat, també hi va haver una maquinació per part de l'oportunisme polític. Què en penses, Àngel, de la pel·lícula i dels enigmes aquests que encara no estan resolts avui dia?
Sí, és cert. El govern que substitueix Lincoln necessita un boc expiatori per deixar l'opinió pública tranquil·la. És per això que, per més que l'advocat defensor s'esforça a demostrar la innocència de Mary Surratt, la junta militar que la jutja està absolutament manipulada pels interessos del govern i desoeix qualsevol petició de presumpció d'innocència. Aquest tema històric en porta, això ens fa pensar en una altra pel·lícula que també ens remet a la història recent dels Estats Units, que té el títol original de The Help. La traducció és prou lliure però prou maca, es diu Mestresses i Minyones. Està situada als anys 50-60 del segle XX i reflecteix molt bé la lluita per la igualtat entre blancs i negres, representat en una petita ciutat americana del sud i en un microcosmos on un grup de dones negres prenen consciència de les seves condicions laborals amb l'ajut d'una periodista blanca, jove, que els dona suport. L'única cosa que se li pot retreure a la pel·lícula és que en algun moment cauen al maniqueïsme, on les mestresses són absolutament despietades i frívoles i, en canvi, les minyones són representades com a portadores de les virtuts més lloables.
En les escenes de les partides de bridge, què et van semblar? De que les mestresses estaven allà, no feien cas dels petits, no? I eren les dones negres les que realment transmetien valors als nens, no? Valors d'afecte, de... aquest maniqueïsme quedava una mica reflectit en això,
absolutament, no? Absolutament cert, absolutament cert. Allà pots veure ben clarament hierarquí, en aquella societat.
I després, lo de les lleis, que a mi em va sorprendre de que en aquella època no gaire remota hi havia lleis com, per exemple, que els nens negres, si utilitzaven llibres, a l'escola aquells llibres no podien passar als nens blancs, és a dir, no podien ser utilitzats per nens blancs, que és el que descobreix la periodista quan va buscar les lleis vigents de l'època sobre aquest apartheid, no?
És cert que aquest només és un dels punts de tants on podem veure com vivia cada un dels dos grups socials absolutament, diguem-ne, separats, amb unes diferències socials abismals. N'hi hauria d'altres, la llista seria interminable. Sobre com,
o dels lavabos.
O dels lavabos, per exemple, no? On hi havia el colored people, per la gent de color, i pels white Saxons, no?
Sí, dins de la mateixa casa la minyona no podia anar al
lavabo. No podia
anar
ni al lavabo de la mestressa.
I abans li canvia el paper, estava pintat, no? I si la minyona anava al lavabo i treia paper,
llavors... Ella notava que l'havia utilitzat.
Que l'havia utilitzat i era bastant... Què et va semblar tu, Paula, Criades?
Sí, bueno, a mi em va agradar molt, també em va agradar molt la relació i el vincle que a poc a poc la periodista anava establint amb les dones negres, que al principi no volien saber res d'ella per no tenir problemes, però al final accedeixen totes a explicar-li les seves històries i tot això.
És una evolució, sí, com la de la por passen a la reivindicació,
sí,
no?
Sí, el posicionar-se, a reivindicar coses.
Sí, però al principi també el que... diguéssim, impressiona una mica és la por que tenen les minyones de...
Gens estrany. Sí. Gens estrany, d'altra banda.
També que entre elles es defensen i tenen una relació de si en alguna li passa alguna cosa dolenta, de seguida són allà per fer suport i per
una mica ajudar. També el maniqueisme aquest també es veu en això, no? Que les negres semblen totes plenes de virtuts, no? Mm-hmm.
Sempre hi ha algun detall que les delata i les fa una mica més humanes. Mm-hmm. Però, doncs, d'entrada, sí, podríem pensar que hi ha aquesta tendència a veure-les només com a persones carregades de virtuts, no?
Bé, i d'un drama històric anem a un reality show, la darrera pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, La xispa de la vida, una sàtira sobre l'obsessió per sortir a la televisió i la fama que això ens pot comportar.
Y amigos, estáis sintonizando Radio Mínima. Esta canción está dedicada a toda esa panda de capullos que han intentado joderme el día, pero que se han comido media rosca. La canción se titula ¡Iros todos al infierno!
¡Don't stop me!
¡Ayúdame!
Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida.
Estás enganchado a la tele y no la puedes apagar. Porque hay un tipo que se muere en directo y quieres verlo.
Y si pretende demandarlo, lo tiene todo en su contra.
Deben destrozar el teatro.
Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos?
Te vas a convertir en una estrella mediática.
No.
En cualquier momento, un idiota va a clavarse un hierro en el culo y va a sentarse en rumores antes que tú.
¡Gilipollas!
Un home normal pot esdevenir una estrella de la petita pantalla si cau en el lloc adequat i en el moment adequat. Això és el que li passa a Roberto, un publicista a l'atur que pateix un accident que el porta a debatre's entre la vida i la mort.
Roberto queda atrapat a les obres d'un teatre de manera que... Roberto queda atrapat a les obres d'un teatre de manera que ni el SAMUR ni els bombers es posen d'acord en com rescatar-lo. El protagonista decideix aprofitar la seva experiència com a publicista per explotar la situació i esdevé un espectacle mediàtic.
La pel·lícula és un retrat esperpèntic dels mitjans de comunicació actuals, dels caps visibles del poder polític i empresarial i dels representants oportunistes que busquen carronya per oferir-la als espectadors. L'alternativa optimista a aquest aparador grotesc és la defensa de la dignitat personal i familiar, que en el film representa el personatge de la dona, de Roberto, interpretat per la Selma Hackey.
Aquest és el primer treball d'Àlex de la Iglesia, després que abandonés la presidència de l'Acadèmia de Cine. Els seus referents a l'hora de rodar La Xispa de la Vida han estat El Gran Carnaval, de Billy Wilder, però sobretot La Cabina, de l'any 1972, d'Antonio Mercero.
L'has vist, Àngel, La Cabina?
Sí, sí, recordo, sent molt jovenet, la cara angoixada de José Luis López Vázquez, que en intentar fer una trucada des d'una cabina i queda inexplicablement tancat i ningú no el pot ajudar des de fora, malgrat els intents d'alguns vianants. Al final, una camioneta s'endú la cabina amb ell encara dins i el descarreguen en un magatzem on hi ha altres víctimes que ja són morts. En aquell moment, ell pren consciència del futur immediat que l'espera.
Mm-hmm. Igual que passa a la pel·lícula La Xispa de la Vida, doncs veiem una persona que s'està veient, diguéssim, la mort de manera immediata, no? És una mica, Antonio Mercero va ser el precursor d'aquesta, de fer una pel·lícula a l'entorn d'aquest moment, no?
Sí, sí, tan és cert, crític, però hi ha una petita diferència. Aquest no en pot treure profit de la seva mort, a diferència...
El de la cabina, no?
Exacte,
sí.
Hi ha una petita diferència.
Sí, sí, i com que ara hi ha aquests mitjans de comunicació que van al darrere
aquestes històries absolutament impactants.
Molt bé. I per acabar el programa d'avui, us presentarem una pel·lícula que es diu Le Havre, una pel·lícula del finès Aki Kaurismäki, una utopia que presenta la immigració il·legal d'una manera menys dura al que ens té acostumat al cine social.
Pobre diablo.
Por suerte ya había pagado.
Bienvenidos a la nueva película de Aki Kaurismäki.
Ya estoy en casa.
Ya lo veo. No te mereces a una mujer como ella. No te la mereces.
Nadie se la merece. ¿Por qué no elegirme? Voy a llamar a una ambulancia.
Entonces no hay esperanza.
Los milagros existen.
No en mi barrio.
¿Qué pasa, chicos?
Más muertos vivientes.
Marcel Marx és un escriptor bohemi que s'ha autoexiliat a la ciutat de Le Havre, a la Normandia, on se sent més a prop de la gent fent l'ofici d'enllustrador de sabates. El destí farà que es trobi amb un immigrant menor d'edat, que ha arribat de l'Àfrica Negra dins un container. Amb optimisme i la solidaritat de l'habitant del barri humil on viu, Marcel s'enfrontarà a la policia, que segueix la pista al jove refugiat.
La intenció del director és demostrar que un altre món és possible, on la noblesa i l'honestedat estan garantides. Els personatges d'aquesta utopia són un grup de veïns humils i valents que decideixen protegir un noi africà que somia retrobar la seva mare a Londres.
Kaurismäki broda una petita història de pàries, amb dues subtrames romàntiques, i s'aprova a aquests éssers tan humans sense mostrar-nos les seves emocions. És a dir, manté la distància i opta pel retrat col·lectiu.
Què et va semblar la pel·lícula Àngel de Le Havre?
No puc fer més que confirmar les paraules de la Paula. És cert, és una obra coral on les individualitats queden difuminades i no prenen partit fins a l'últim moment de la pel·lícula. Molt interessant.
Els veïns és cert que podrien tenir una actitud beligerant contra persones acabades d'arribar, perquè són gent molt humil, no? Que de vegades tenen aquestes reaccions. I en canvi, el director ens presenta un altre món, que potser no és el real, però que podria ser possible, no? I ens presenta uns veïns que, quan saben que el Marcel té el noi amagat a casa, li donen més pa a la pastisseria, li donen producte. Mira, tinc aquests productes caducats, pren-los, no? I que tots, d'una manera subliminal i sense dir-ho, però que s'aboquen a la protecció del noi africà, no?
Sí, sí, del tot cert. Hasta sobte la reacció del policia, que aparentment l'ha estat perseguint tota l'estona i al final també canvia d'actitud. d'una manera molt més positiva.
Mm-hmm. Es tracta de, com diuen les crítiques, un conte de fades proletari.
Un conte de fades, sí, del segle XXI.
Sí, és una... En principi et surt desconcertat, no? Perquè dius, això no m'ho crec, no? Però després, quan hi reflexiones, penses, i per què no podria ser així el món, no? Mm-hmm. És una utopia.
És cap on hauríem d'anar.
És cap on hauríem d'anar, i en principi surts una mica, això, com dient, m'han enredat... Però després, quan ho penses, dius, a veure, per què la gent no podria ser així? A veure, no ho som perquè no ho som, però bé, ho podríem ser. Mm-hmm. És del tot...
Sí, és una bona lliçó de modes. Aquesta
Exacte.
Pel·lícula
mm-hmm.
és una manera d'entendre la vida d'una altra manera i d'incentivar la generositat cap als altres.
Mm-hmm. I la ciutat, els paisatges de la localitat portuària, què et sembla el retrat que fa d'aquesta ciutat, del barri humil, que quasi és un barri de lumpen, no?
Gairebé marginal.
Marginal,
sí, sí, sí.
Però que tots viuen amb una dignitat molt lloable, no? Mm-hmm.
O sigui, tots de fet, està en aquesta sintonia que fa un moment que acabem de comentar de la pel·lícula, no? De que, malgrat totes les dificultats, doncs, representa que la teva actitud... és la que preval al final, no? O sigui que tens un ambient absolutament així com ha deixat de la mà de Déu, però malgrat tot ells es posicionin a favor d'algú i a favor d'ajuda d'algú.
Uh-huh.
És exacte, és una confirmació de dignitat i de bons modos.
Uh-huh. I també, tot i que els personatges són humils, tenen molt bones idees, com per exemple quan el protagonista, el Marcel, té la idea de fer un concert benèfic de Little Bob Concert, uh-huh. que bueno, trobo que és molt bonic el moment en què el cantant accedeix a fer aquest concert perquè el noi pugui viatjar a Londres, que és on, des del principi és on ell vol anar a parar a Londres, sí. Perquè és on està la seva mare, allà representa que la mare té una bona feina, i llavors...
Una bona feina, està en una...
Bueno, però té una
feina bugaderia,
que...
No?
Sí, una feina que...
Sí.
Que com a mínim li paguen i que ella pues, allà estarà amb la seva mare.
Uh-huh. A mi el que em va impactar és quan obren el container i els troben, a tots els africans, no? Les cares que tenen,
sí, com
els
l'avi.
Ulls. Doncs quan els han descobert, perquè la policia ha obert, diu, amb una ordre judicial, obren aquell container i troben aquella gent, no?
Uh-huh.
I que saben que el repatriaran i que allà s'ha acabat tot, no?
Uh-huh. I l'avi li fa una senyal al nen dient-li, bueno, tu escapa't, nosaltres ja no hi podem fer res, però tu ets jove, tens una vida per davant i has d'aconseguir arribar on et toca.
On hi ha la teva mare. Sí. On hi ha la teva mare.
Principi...
Sí, sí. Es representa que totes les peces del puzzle es posen al seu lloc perquè la història d'aquest nen es vegi realitzada. No? Quan en principi un pensa que no se'n sortirà, que tot li va en contra i a poc tot es va posant al seu lloc perquè pugui aconseguir la seva fita.
Sí, jo em sembla que la teva definició de que és una lliçó de modus és molt vàlida, eh? O sigui, és una lliçó de dignitat i de, diguéssim, de voler que el món vagi cap aquí.
Uh-huh.
Que en principi et pot semblar una mica innocent, però s'ho ha de creure.
S'ho ha de creure, sí, sí, sí. No hi aneu després de dinar, perquè us agafarà una mica de nyonya, hauríeu d'anar a un altre moment per viure-la així més intensament.
D'acord, doncs...
Bé, fins aquí el programa d'avui i ens acomiadem tot desitjant-vos un bon cap de setmana. Recordeu, La dama de hierro, La conspiració, La xispa de la vida i Le Hub són algunes de les pel·lícules que trobareu a l'extensa cartellera actual.
Agraïm la presència de l'Àngel, un bon interlocutor en temes de cinema, ja que sempre està al corrent de les novetats i del bon cinema.
Us esperem al febrer.
Gràcies a vosaltres.
I no falteu.
Adéu.